Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1 en punt, us informa Olma Giró. Ho acabem de saber, el Tribunal de Comptes rebutja l'aval presentat per l'Institut Català de Finances per fer el pagament dels 5,4 milions d'euros de les finances per l'acció exterior de la Generalitat que van emprendre els governs Artur Mas i Carles Puigdemont entre els anys 2011 i 2017. El Tribunal ha decidit no acceptar els avals perquè provenen d'una entitat pública catalana quan és la mateixa Generalitat la que en surt perjudicada. PP i PSOE han pactat renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Comptes i el Defensor del Poble. El pacte ha deixat fora el Consell General del Poder Judicial, segons han informat fonts a la Moncloa. L'acord ha arribat en menys de 48 hores després que s'han reduït el secretari general del PP, Teodoro García Egea, i el ministre de Presidència, Félix Bolaños. Moncloa ha explicat que la renovació dels òrgans constitucionals es farà en una sessió plenària que se celebrarà la setmana del 25 d'octubre. Asseguren que les persones que formaran part d'aquests òrgans seran de reconegut prestigi i de consens. Els noms es faran públics en els pròxims dies. I el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, es mostra partidari de prioritzar l'enviament de vacunes als països més endarrerits en la protecció contra la Covid abans que generalitzar la tercera dosi a la població. Així ho ha expressat en una entrevista a RAC1.
La meva posició és molt clara en quant a les terceres dosis, i la dita personal, Crec que és molt millor que es vacunin altres països, els països del sud global, abans que ens vacunem nosaltres. A Europa, per exemple, no tenim gens clar això. Ens estem protegint nosaltres tot el que puguem. A veure si me'n poso 3 o si me'n poso 4 i... No, i això no va així.
També s'ha mostrat a favor de tornar la presencialitat en el món laboral i assegura que ara es pot tornar a la feina sense la distància d'un metre i mig, però sempre amb mascareta. Argimon també creu que s'han acabat les onades de coronavirus, com les 5 que ja hi han hagut, però adverteix que hi pot haver repunts a la pandèmia.
Com a concepte onada, sí. Com a concepte onada, jo crec que sí. Un repunt vol dir, com el que nosaltres vam dir, una quarta onada, que no va ser ni ben bé una quarta onada. Repunts en aquest sentit, en què puguem arribar doncs, a unes RTs de 1,1, vull dir, 1,15, això sí que ho tenim previst.
Argimon ha subratllat que el passaport Covid no es pot eternitzar i cal limitar-lo en el temps perquè atempta contra els drets essencials. La inversió més destacada del pressupost previst per a Catalunya pel 2022, en el marc dels pressupostos generals de l'Estat, és en matèria d'infraestructures. La gran beneficiària serà Rodalies de Catalunya, on hi ha pressupostats 659 milions d'euros. Això sí, segons la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, probablement una part d'aquests diners es destinaran a eixugar el deute que arrossega la Generalitat amb Renfe, que és de 80 milions. Les altres dues grans inversions seran els trens d'alta velocitat. Amb més de 250 milions i 160 milions es destinaran a conservar carreteres. La consellera està convençuda que el proper any s'executarà bona part del pressupost que està previst perquè ja fa temps que es treballa en fer aquestes obres i això farà que no hi hagi endarreriments en els diners que arriben a Catalunya. L'any passat, segons dades del Ministeri d'Hisenda, només van arribar a Catalunya el 13% dels diners previstos i, en canvi, a Madrid s'hi van destinar el 40%. I l'empresa líder mundial de punts d'intercanvi d'internet, DeFix, posa en marxa una nova plataforma d'interconnexió Barcelona. En l'anunci d'aquesta inversió hi ha participat el vicepresident del govern i conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró. Tant ell com el responsable de l'empresa han dit que aquesta inversió es pot convertir en el pròxim gran hub digital del món. Aquesta nova plataforma millorarà la connexió a tot el país i afavorirà la presència de noves empreses dedicades al processament de dades, cosa que millorarà l'economia de serveis digitals. I en successos busquen un jove ucraïnès desaparegut a principis de setembre a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra van rebre una denúncia dels amics del jove el passat 5 de desembre, alertant que feia dos dies que no sabien res de l'amic. Temps ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El Barça confirma la lesió del central Ronald Araujo als isquiotibials de la cuixa dreta sense determinar-ne l'abast. El club blaugrana ha comunicat que el central uruguaià es va lesionar jugant amb la seva selecció i de moment es baixa per al proper partit contra el València. Encara en futbol, ja es coneixen els àrbitres que dirigiran els partits de la propera jornada de Lliga a la primera divisió. El col·legiat Gil Manzano serà l'encarregat de pitar el Barça-València de diumenge amb l'ajuda de Monuera Montero al VAR. L'Espanyol Cadis de dilluns estarà sota les ordres de Mateu Laoz amb del Cerro Grande al bar. I en motor ha acabat ja el shakedown del Rally Catalunya Costa Daurada, que s'ha disputat durant tot el matí. Els millors temps ha estat per Sebastià Ogier, segon ha estat Ivans a 2 segons d'Ogier i tercer Neuville a 3. El càntabre Dani Sordo ha quedat quart a 6 segons.
Moltes gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Més notícies a les 2 a Estel Migdia.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 8:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 8:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
L'Orquestra Filarmònica de Londres torna a Catalunya amb el Llac dels Cignes de Tchaikovsky i l'estrena de la versió original de Paganini. Única actuació a Barcelona el 20 d'octubre a l'Auditori. Venda d'entrades a taquilles i web de l'Auditori.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel. Amb Mercè Raga.
6, gairebé 7 minuts que passarà ara mateix de la 1 del migdia. Tot seguit, al matí a Ràdio Estel, el nostre chaise longue s'hi asseu Carles Porta, periodista, director, productor i guionista.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Veurem si amb tot plegat aconseguim posar llum a la foscor.
Doncs el que esteu escoltant, clar, és que és sens dubte Olga Vallejo, un dels noms del moment, Carles Porta, creador de Crims.
Aquesta sintonia que tothom reconeix.
És el programa, podríem dir, que tothom veu o escolta, i si no el pots veure, no passa res, perquè segurament hi haurà algú al teu costat que te l'explicarà. El darrer capítol de Crims de TV3, el de la Guàrdia Urbana, va fer un 19,4% de share i més de 400.000 espectadors de mitja. És que això és una borrada, és espectacular. I avui volem conversar uns minuts al nostre chaise longue, al matí a Ràdio Cel, amb la ment que va posar, si m'ho permeten, llum a la foscor. La llarga trajectòria de Carles Porta la Bala va néixer, s'ha de dir, on va néixer, a Vilassana, a Lleida. Veterà periodista, guanyant nombrosos premis, corresponsal de guerra, fins i tot ha muntat la seva pròpia productora. El 2005 va publicar el seu primer llibre, el seu primer gran èxit, Tor, 13 cases i 3 morts, en què narrava un crim al Pirineu lleidatà. I l'èxit actual del programa Crims avala aquesta llarga trajectòria, intensa carrera de Carles Porta, i reafirma una vegada més el segell propi del periodista i també la seva manera pròxima d'explicar històries. Molt bon dia, Carles Porta.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
És un plaer tenir-te aquí al chaise longue del matí a Ràdio Estel. Escolta, Carles, ara que no ens escolta ningú, he llegit que de petit tenies por a la foscor.
Bueno, suposo que una mica com tothom, no? Bé, no recordo que tingués a molta, però sí, bueno, un pelet.
19,4%, ara ho estàvem dient, de share, i més de 400.000 espectadors de mitja. Què et desperten a tu aquestes grans xifres de share que feu?
Pues molta responsabilitat, perquè realment són xifres molt grans, perquè avui en dia, si us hi fixeu, les mitjanes de TV3, per exemple, estan bastant per sota, i les mitjanes de les altres cadenes encara més. Llavors, això és molta responsabilitat, perquè ja vol dir que hi ha molta gent que et mira i que t'escolta, i vol dir que encara ho has de fer millor. perquè l'objectiu és... M'agradaria agradar a tothom, això és impossible, però com a mínim fer-ho bé, això és impepinable.
Home, jo crec que estàs agradant a tothom,
sí,
realment.
Crec, no ho dubtaria, jo crec que no hi ha ningú que no li agradi.
No, sempre hi ha algú que té una cosa o altra a mirar. No sé, la veritat és que hem trobat una fórmula que funciona molt bé a nivell de contingut i a nivell d'imatge visual i quan ho fem per la ràdio també. Crec que hem trobat una fórmula bastant redona i això doncs, és molt bonic.
I personalment, Carles, com portes l'èxit de Crims?
Doncs mira, jo crec que bé, el que passa és que té moltes arestes, no? Hi ha molts matisos. És a dir, la gent és molt amable amb mi, això és una cosa fantàstica. Després això implica també haver de tenir una repercussió pública, com ara entrevistes i tot això, he parlat amb vosaltres perquè tinc molt bones referències i perquè ets Marimon, o sigui, ets la neboda del Jaumet, que és un molt bon amic meu.
I que de ben segur que Carles ens estarà escoltant ara mateix.
No, però clar, és que al final acabes fent coses una miqueta també per alguns motius, no? I la veritat és que, vosaltres teniu una trajectòria xula i ser la neboda del Jaumet és un punt a favor. Mira, allò... Però saps què passa? Que tinc 40.000 ofertes, 40.000 propostes, i això no ho porto tan bé, perquè fer cada capítol de Crims és molt difícil, molt, molt, molt difícil, i vol dir molta feina, moltes hores, molta concentració, i atendre els mitjans i atendre la gent, perquè hi ha molta gent que em demana conferències. Ara, d'una biblioteca de Girona, em demanaven una xerrada. Si és que no dono l'abast, no puc. Necessito viure la meva vida, també. I llegir i estar tranquil. Fa mesos que no obro un llibre. I això me preocupa molt. I això és una miqueteta fruit d'aquest èxit que genera moltes propostes de feina, que són totes molt interessants, però és que no hi arribo. Però bé, anem bé.
Ara mateix feia referència que darrere de cada capítol hi ha molta feina. Quan nosaltres els mirem a la televisió són 50-60 minuts, però quantes hores hi ha al darrere, per exemple, del resultat final, que són 50 minuts?
Jo no ho hem calculat, però mira, de l'últim capítol de la Guàrdia Urbana, per exemple, jo crec que vam fer 15 editatges que van haver de ser revisats i retocats. Però darrere hi ha gairebé 8 mesos de feina i un munt d'hores. Des de que agafem el cas, documentar-te, escollir bé els testimonis, entrevistar-los, fer el que en diem nosaltres el primer xurro, el primer editat que dura unes 2 hores per capítol, escollir els moments, triar tot el material documental. Hi ha una quantitat d'hores impressionants. Les hores de sala de muntatge, polir-ho, que això és molt complicat. Polir la història és molt delicat, també. Que funcioni, que quadri. És incalculable, La veritat és que si cobres amb per hores, mare de Déu, estaríem... Seríem tontos.
Carles, ara estàs parlant, no?, a les hores, no?, que li podeu dedicar un capítol de Crims, però també quanta gent hi ha al darrere d'un capítol de Crims.
Doncs mira, l'equip va ser unes 50 persones, més o menys.
Sí, una barbaritat.
Sí, bueno, clar, és que... No sé, així ara, mentre us ho estava dient, repassava una mica mentalment.
Mentalment, però, no?, tota la gent.
Clar, tu pensa, començant per guionistes, que n'hi ha un munt, la gent que es dedica a buscar les imatges o a contactar amb els testimonis... Clar, és que si et començo a dir, si mireu els crèdits, vull dir, tothom té un paper superimportant. Després la gent de producció, amb Xesca Estapé al davant i la Gemma Felius, que surten molt poc, no? Els productors executius, l'Òscar Rodríguez, lo Guille Cascante, que fan una feina també superimportant, la Berta Armengol amb els assessoraments legals... Jo què sé, cito aquests perquè l'altre dia me'ls vaig deixar en un altre lloc, però és que n'hi ha moltíssima gent. Els directors de foto, la gent d'art, realització... Tots els departaments són superimportants perquè sense un equip magnífic això no es fa, La gent de Goroka, que és la productora que m'ajuda, són un equip excepcional. I ja et dic, són 50 persones, ben bé,
La Mercè feia referència abans al primer gran èxit, Tor, 13 cases i 3 morts, al podcast, que ja reconeixia una factura impecable. El muntatge, evidentment, és un podcast, però l'edició de so era increïble i on la música també estava present, i és que és el que passa, Crims. Qui és el responsable d'aquesta banda sonora, d'aquest tema, que et genera tensió al segon 10, ja estàs tensa esperant a veure què passarà?
Sí, sí, és una grandíssima creació. És un estudi de Barcelona que es diu Cançons, estan a Sants, i bueno, són boníssims. Estan a Sants i un dels creadors es diu Sants. però la veritat és que sí, ho han aconseguit molt bé, molt bé, molt bé. La primera temporada és quan ho vam estar polint. Ells jo crec que van entendre molt bé que buscàvem un punt d'humilitat, un punt de discreció i que la música acompanyés des de la pell, no des de l'estridència, i ho han aconseguit molt bé. La banda sonora és una meravella.
Clar, Carles, tu després d'haver fet tants programes de crims, suposo que hauràs caigut en el detall, mai millor dit, fins a quin punt són importants els detalls, tant en els judicis com també en el mateix programa Crims.
Bueno, és una de les nostres màximes. Nosaltres creixem a partir dels detalls. Els grans titulars ja s'han explicat moltes vegades, però els detalls, i sobretot on els col·loques, tenen una importància meravellosa perquè el relat tingui personalitat, tingui força, tingui ritme, tingui intriga, i això ho fan els detalls.
Hi ha un detall molt important, que és aquesta frase que tothom coneix, posar llum a la foscor. Com va sorgir?
Ai, aquesta frase, tu, les voltes que he donat. No, doncs mira, quan jo vaig presentar el projecte a Catalunya Ràdio i a TV3, fa ja un temps, jo explicava al dossier que havíem de... O sigui, que la part fosca de la nostra societat també tenia importància, també era part de la nostra societat. I en aquest sentit, el primer guió que vaig fer, vaig pensar, mira, explicar la part fosca vol dir que hi hem de posar llum a la part fosca. Per tant, doncs bé, posem llum a la foscor. I mira, d'una manera natural, i el que passa és que no m'imaginava de cap manera... Que
tingués tanta repercussió, Carles?
Sí, sí, és una passada.
Segur que allà on vas te la diuen, no, Carles?
Sí, sí, sí.
Això és un clàssic, no?
No sé si acabarà creixent més, però bueno, està bé. Va, és clar, és que, noia, les coses passen... Jo crec que si això es pogués preveure amb una fórmula, sí, ho hauria comprat, jo què sé, una multinacional, i ja... És allò que diuen, no, vull fer un vídeo viral. Bueno, jo puc fer un vídeo, no sé si serà viral o no. Uh-huh. En aquest cas fas una frase que creus que és més o menys redona i després es converteix en viral. Bueno, doncs mira, benvinguts.
D'alguna manera ens estaves parlant d'això, no? D'aquest sentit que t'agradaria que tingués Crims, no? Posar llum a la foscor, realment, en els casos que tracteu. Perquè quin és el principal objectiu de Crims?
Ai, n'hi ha diversos, però de veritat que és intentar que la gent conegui la nostra societat a partir dels elements foscos, de les històries fosques, perquè també existeixen. La part fosca de la Lluna forma part de la Lluna. No seria la Lluna sense la seva part fosca. I aquest és l'objectiu principal. Volem també informar, perquè la gent conegui aquestes històries i en tregui les seues conclusions. I volem entretenir, és a dir, acompanyar. I sobretot, també volem arribar a les emocions de l'espectador i de l'oient, que senti ràbia per una mort injusta i cruel, que senti ràbia per una actitud inepta d'un policia o d'un mosso que investiga malament o d'un jutge que pren decisions equivocades o tard. Volem que la gent s'emocioni, que tingui compassió, que pugui patir, que pugui i tenir intriga, que pugui tenir una certa por, de vegades, no? La tensió que et porta a patir un thriller. I volem que s'alegrin de quan es deté el dolent i quan la família se sent una mica reconfortada, tot junt.
Vosaltres teniu una premissa dels casos que surten a Crims, que és que estiguin jutjats i sentenciats. Us arriben peticions de gent que tenen, no sé, casos sense solucionar, demanant una excepció, o casos resoltos, i que diuen, home, aquest estaria bé?
Sí, mira, arrel de fer el del cas de l'Helena Jubany, la primera temporada, que era l'únic no jutjat que havien fet, però que havien passat gairebé 20 anys. De fet, aquest desembre es complirà 20 anys, i si no hi ha cap imputat, doncs, en fi, no sé, quedarà impune per alguns, no? Després encara queda 5 anys per més gent. Però, bueno, arrel de fer aquell cas i de que s'acabés reobrint, hem tingut moltes peticions de famílies que els seus casos estan sense resoldre i han demanat si el podíem fer. Però és molt complicat. Aquesta no és la nostra feina. Costa moltíssim investigar un cas d'aquestos. És molt delicat, molt delicat. A la ràdio n'hem fet algun, a la tele, i estem donant voltes. no sé què acabarem fent. És possible que en fem algun altre, però el sistema judicial i policial espanyol no és com l'americà i és un sistema molt tancat i molt difícil de moure. I el sistema judicial, sobretot, fiscals, jutges, no estan especialment per la labor, a no ser que portis el culpable que acabi dient el culpable sóc jo. Llavors, això provoca... No vull provocar falses esperances amb aquestes famílies. Llavors, dir-los i ho farem, jo crec que seria una falsa esperança. Ells ho saben, tothom que ha parlat amb nosaltres els hem dit que ho estem estudiant, però també falta temps, falta pressupost... No vull generar falses expectatives. També hi ha casos que estan sentenciats i el sentenciat és a la presó i a lo millor li donem voltes a si fem aquell cas perquè hi ha proves noves i la possibilitat de treure algú de la presó. Però com que això és molt lent i molt laboriós, i el dia que en tinguem un, el farem i l'anunciarem. Mentrestant, no és el nostre objectiu.
Carles, clar, nosaltres et vas donar a conèixer, sobretot el 2005, no? amb els crims de Tor, no? Però d'on et ve l'interès pels successos? Jo no sé si, després de la teva llarga trajectòria, més de 30 anys, no sé si vas començar el diari El Segre de Lleida, però quan i com se't va despertar aquest interès pels successos?
No, la base és que la vida juga amb mi i m'ha portat allà on ha volgut. No, jo crec que juga amb tothom, però a mi em fa molta gràcia aquesta gent que diu jo als 10 anys ja sabia què volia ser. Vale, molt bé, jo no. A mi el que m'ha interessat sempre és explicar històries. I el cas és que el món de la crònica negra, dels successos, com se'n diu també, té uns elements molt potents per explicar bones històries, perquè al final el que fem nosaltres és explicar bones històries de manera novel·lada, d'alguna manera. No? Nosaltres, jo sempre dic que partim del periodisme i intentem arribar al cinema. No hi podem arribar perquè no tenim els pressupostos que es mouen al cinema, però sí que l'estil està entre el periodisme i el cinema. Tot aquest món dels successos, clar, té una trama sempre bastant potent, que és un thriller de qui atraparà el dolent, quan i com, i per què. I això ja et dona una base narrativa molt potent. Després tens personatges, com ara la víctima, que l'has de construir, però que és normalment la víctima te l'acabes estimant. Has de tenir pietat per aquella persona, per aquella vida que ha desaparegut, no? I de manera traumàtica. Després tens els policies, generalment, que lluiten per atrapar el dolent. Això també et dona uns personatges molt interessants. I després els dolents, que desgraciadament també són personatges molt interessants. Tot junt et permet explicar grans històries, que és el que realment m'interessa a mi, perquè no sempre he fet successos.
Has estat corresponsal també de guerra, Carles, però ja, és que ens queden ja pocs minuts, però jo et volia preguntar també avui, i què farem amb el teu canal de YouTube, Carles?
Ah, gran pregunta. Mira, porto tot el matí donant-li voltes. Sembla que m'hagis vist.
Ah, i què farem?
Sembla que m'hagis vist.
Com el tenim, pues, Carles?
Doncs està parat perquè no tinc temps. Fixa't el que et deia abans.
El que ens deies, clar.
Jo vaig estrenar el canal aquest, em sembla que va ser al mig de la pandèmia, i va tenir molt èxit de seguida, molt ràpid. I vaig pensar, hosti, això podria estar bé, no? Perquè, a més, això del canal de YouTube et permet tenir un accés directe a la gent, al teu propi client, diguéssim, sense haver de passar per TV3 o per qualsevol altra empresa que bueno, pues que sí que de vegades posen finançament, però també són un enredo moltes vegades, no? M'agradaria arribar directament a la gent i poder tenir aquest contacte, però és que no tinc temps. Si sabeu d'algú que s'hi pugui dedicar, que pugui gestionar-ho i que en tingui ganes, pues, no ho sé, en podem parlar, perquè realment crec que podria ser molt interessant. Ah, a més, amb la quantitat de públic jove que està mirant crims, no? Penso que els hi podria agradar. Uh-huh. Però, noia, no tinc temps.
No hi ha temps, Carles. Nosaltres també, clar, és una llàstima, tampoc ja tenim temps, no tenim temps. Però ja sabem que no t'agrada parlar del futur i nous projectes, però sabem, això sí, que Crims tornarà a la primavera. Això sí que ens ho pots avançar, eh?
Sí, perquè necessitem molt temps per fer-ho i no serà abans de la primavera.
Alguna novetat per això, Carles?
No, perquè encara estem triant els casos. Veus? Aquesta és una de les coses que són molt delicades, perquè necessitem tenir clar que aquell cas funcione narrativament, per tant l'hem de estudiar bé. Necessitem tenir clar que tindrem testimonis directes d'aquella història, algú que ho va investigar. Això tampoc és fàcil. També volem tenir la complicitat de les famílies. No vull dir que tinguem el permís absolut d'aquesta gent, però sí que vull tenir la seva complicitat. Ens hem trobat amb casos que la família ha dit per favor no el feu, estem molt afectats, no ho estem superant i no ho fem, no ho fem. Però si hi ha casos que tenim la complicitat, ens donen llum verda, llavors ho fem i amb això estem. Estem treballant ara, hem acabat la Guàrdia Urbana i ara estem engegant la temporada 3, que és un engegar a nivell d'això, de trobar gent i trobar material, perquè estem treballant 15 casos en paral·lel. Acabarem fent 7 o 8 per la propera temporada. Per tant, no puc avançar res. I després estic fent una altra sèrie, vull dir que segurament s'estrenarà a TV3 l'any que ve.
I sobre què és la sèrie?
Doncs mira, serà una sèrie documental de Thor. I amb això estem, però a poc a poc hi bona lletra, que primer ve Crims, o sigui que no donem l'abast.
Mica en mica. Carles Porta, moltes gràcies per posar llum a la foscor i per haver acceptat la invitació del matí a Ràdio Estel. Ha estat un plaer.
Moltes gràcies, Mercè i Olga.
Gràcies,
moltíssimes gràcies,
Carles.
A tothom.
Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies sobretot per aquests minuts aquí a la Chess Long, que han donat avui molt de sí. Emplacem el Carles a la propera que vingui aquí a l'estudi, perquè és que ja... O sigui, la seva presència en si...
Bueno,
sí,
ja ho arreglarem, ja ho arreglarem.
Ah, val, ens estaves escoltant. Dic, ara que no ens escolta el Carles, ho arreglarem un dia, Carles, que jo et vull veure en persona.
Bueno, doncs... Pues... Molt bé, molt bé. Ja vindré. Gràcies.
Vinga, adéu, gràcies. Adéu, bon dia. 26 minuts que passen de la una. Seguim avançant al matí a Ràdio Estel. Res, encarem ja la recta final i Olga Vallejo, avui volíem posar també la lupa a uns premis que es van lliurar ahir mateix a Barcelona.
Donatic. Escolteu amb atenció.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia i els dissabtes també d'un quart de nou a nou del vespre. Recorda, Temps de Benestar, el programa per viure bé i estar bé. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Vinga, va, 2 minuts i ens situem al punt de 2:15. Estava escoltant al matí a Ràdio Estel i Olga, us ho avançava en res fa uns segons. Ahir vespre va tenir lloc doncs, el lliurament dels Premis Donatic, la 7a edició dels Premis que reconeixen el talent femení en el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació. Hi havia 8 categories... Uh-huh. Estudiant de TIC universitària, estudiant de TIC d'FP, dona TIC acadèmica investigadora, millor iniciativa d'entitat, millor iniciativa empresarial, la categoria dona TIC emprenedora, l'empresarial, la professional, la divulgadora i la dona TIC revelació.
Tot això va passar ahir al vespre i avui al matí a Ràdio Estel hem tingut l'oportunitat de parlar amb la Marta Bertran Ferrer, la guanyadora de la categoria estudiant TIC universitària dels Premis Dona TIC. Marta Bertran Ferrer, bon dia i moltes felicitats.
Bon dia, moltes gràcies.
Com va anar ahir la cerimònia?
Doncs molt bé, va ser una cerimònia molt xula, amb actuacions musicals molt xules, amb dones referents en l'àmbit de la tecnologia, que van fer uns discursos molt xulos i, bueno, va ser una gala molt emocionant, no?, també, perquè que et donin un premi és una cosa que no passa cada dia.
La Marta Bertran Ferrer va estudiar el grau en Enginyeria Telemàtica a la Salle URL. Llavors havia acabat el batxillerat tecnològic amb una mitjana de 9,7. Va ser la primera de la promoció d'Enginyeria Telemàtica. El segon any del grau et vas involucrar en projectes de recerca de la universitat i l'últim any vas conèixer les línies de recerca del Barcelona Supercomputing Center en computació híbrida i vas treballar-hi. Et varen acceptar el màster europeu en Cloud i Tecnologies de la Xarxa, ofertat per l'European Institute of Innovation and Technology Digital. El primer curs el vas fer a Estocolm, el segon a Finlàndia, l'estiu passat vas participar en una escola d'emprenedoria a Eindhoven i ara estàs al CERN amb el teu projecte final de màster. Quants anys tens, Marta?
25.
25, tan sols 25. Què destacaries tu d'aquest currículum tan impressionant? Més enllà de les fites assolides i amb aquests bons resultats, què ha estat més present al llarg d'aquests anys? Ganes, il·lusió, molta feina?
Bueno, la feina, el primer. He estudiat molt i he treballat durant tots els anys, però bueno, perquè sempre he tingut clar que uns objectius, no? Sempre he volgut anar a intentar fer el millor, bueno, a intentar donar el millor de mi, no? I sí, ara ho veig i estic orgullosa de tot el que he anat fent aquests anys.
Bueno, no és per menys, perquè a més, a banda de tots aquests mèrits acadèmics, tu tens una història de superació, vas tenir un accident muntant a cavall, vas estar mesos a l'Institut Goodman ingressada, crec que amb poques expectatives, tant per poder caminar com per seguir fent una vida relativament normal, estudiant. Deus haver après, no?, un munt de coses després de superar totes aquestes barreres que tenies.
Sí, va ser un temps dur, però bueno, vaig tenir molta sort per poder estar a mans de grans professionals, tant a l'Hospital Arnau de Vilanova com a l'Institut Goodman, i la veritat és que sí, vaig aprendre molt.
Tu com et decideixes a presentar la teva candidatura als Premis Donatic?
Doncs penso que és una iniciativa molt interessant de la Generalitat, perquè al final el que intenta és visibilitzar el paper de les dones que estan treballant en el sector de les TIC. Perquè dones en aquest sector n'hi han moltes, però n'hi han. L'únic que s'ha de fer accions per visibilitzar-les, per establir models femenins de dones que estiguin treballant en aquest sector.
De fet, l'últim baròmetre del sector tecnològic alerta sobre la necessitat d'incrementar la participació de les dones en el sector TIC. Tu quan vas prendre consciència de la importància i de la necessitat de reivindicar un espai per les dones?
Bueno, jo això ho vaig veure perquè a mesura que jo vaig començar els meus estudis i tot, vaig veure que jo sempre era de les úniques dones que hi havia tant a classe com als equips de feina, amb tot arreu. Llavors, clar, això fa que pensis, ostres, és que no n'hi han, perquè realment no és només un lloc que m'he trobat això, sinó que m'ho he anat trobant a mesura que he anat canviant de feina o d'estudi. Sempre ha sigut un patró, no? Sempre hi ha molt poques dones, moltes vegades he sigut l'única.
I tu recordes quan o com et va sorgir l'interès per les TIC?
Bueno, a mi sempre m'havien agradat les assignatures més tècniques, matemàtiques, física, tecnologia, i crec que és un àmbit en el que treballar-hi, doncs, tens moltes perspectives de futur i pots fer coses que realment doncs, tinguin un impacte i tinguin un canvi, no? I això crec que és algo molt, molt, doncs, que tenir aquesta oportunitat i poder-la aprofitar, crec que és algo molt xulo.
Per rebre el premi ahir, aquest Premi Donatic, vas venir de Ginebra, que és on estàs ara fent el teu TFM, estàs al CERN, formes part de l'equip de desenvolupament de la xarxa que s'encarrega de processar les dades obtingudes en l'experiment ALICE, en l'accelerador de partícules. Tot això què vol dir? Què estàs fent?
Bueno, jo estic dintre d'aquest experiment del Large Hadron Collider, jo estic en el seu equip de software, i dintre d'aquí doncs, estic en el seu equip de grid. I una grid seria com la xarxa de computació distribuïda que realitza que executa les tasques de simulació i anàlisi de les dades que s'extreuen de l'experiment físic. I jo estic en l'equip que gestiona aquesta infraestructura.
Mm-hmm. I després del CERN, ja tens plans? Saps què t'agradaria fer?
Bueno, ara el més probable és que continuï al CERN fent un doctorat. Això començaria al febrer.
Això vol dir, per tant, que en principi et vols dedicar a fer recerca?
Sí, sí, sí. Jo és un tema que m'interessa i el CERN és un lloc que ho estic disfrutant molt, la veritat.
D'aquí 10 anys, per exemple, com t'imagines?
Bueno, jo ara els meus plans més pròxims són això, són continuar fent recerca i bueno, jo espero pues haver pogut fer recerca en coses que hagin tingut un impacte, no? I que s'utilitzin i que siguin un àmbit que després tingui utilitzacions i sigui important.
Tu explicaves, no?, aquesta manca de referents de dones a la tecnologia. No sé si ets conscient que tu ja ets un nou referent per noies que potser els passa com tu fa uns anys, no?, que els agradaven les tecnologies, les matemàtiques...
Bueno, a mi seria d'un orgull, no?, poder ser un referent. No sé si ara mateix puc ser-ho, però bueno, jo intentaré fer el que pugui, no per ser un referent, sinó per transmetre pues aquesta passió per la tecnologia i aquestes ganes de fer coses a la societat, no? I això també seria, jo, com he dit, un orgull i m'agradaria molt, sí.
Mm-hmm. Tu has tingut algun referent, algú amb qui t'hagis emmirallat, no sé ni si en el món de la tecnologia, però com un model a seguir, com deies al principi, no? He treballat molt, algú que t'hagi servit com dir, m'agradaria treballar així.
Bueno, a veure, jo, en el tema de la tecnologia, jo, a mesura que he anat doncs avançant, no?, en la meva carrera, he anat trobant dones molt interessants i amb les que he treballat i he après moltes coses d'elles. Vull dir, m'he trobat dones que han sigut referents per mi en aquests àmbits. I de cara a tot l'altre, doncs, també m'agradaria saber que he tingut molt suport jo per la part de la meva família, per part de la meva mare. Jo sempre he pogut fer tot el que he volgut fer i no he tingut mai... O sigui, sempre m'han dit que el que jo volgués podia aconseguir-ho. I crec que això és una cosa molt important, que et deixin fer i et deixin volar i et deixin desenvolupar-te per tu mateix. I això he tingut molta sort, també.
Marta Bertran Ferrer, guanyadora de la categoria Estudiàntic Universitària dels Premis Donatic, moltes gràcies i felicitats de nou. Fins a la propera.
Sí, moltes gràcies a vosaltres.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Doncs moltíssimes gràcies, Olga, per aquesta lupa d'avui, sobretot per conèixer, no?, doncs, tota la història que hi ha al darrere d'aquesta gran guanyadora.
Esforç, molt d'esforç, molta feina, perquè una cosa és ser intel·ligent, però si no l'acompanyes de feina, no aniràs gaire lluny.
7 minuts ara mateix, que passen de 2:15, arriba Miquel Murga al matí a Ràdio Estel i ens marca que ja ha arribat el toc de queda.
Toc de queda.
Bon dia, Mercè. És veritat que de vegades em quedo atrapat en notícies que són curioses o poc habituals, però és que avui la notícia de la qual us vull parlar m'ha posat els pèls de punta. Costa de creure, però les coses són com són. Què és això que tant t'ha sorprès i tant t'ha esparverat, us estareu preguntant? Doncs atenció al titular. Un de cada tres britànics renta els llençols un cop l'any. Sí, ho repetiré per si de cas us penseu que no ho heu escoltat bé. Un de cada tres britànics renta els llençols un cop l'any. A mi la dada m'ha semblat escandalosa. És cert que sobre la higiene de la gent d'alguns països se'n parla molt, però aquesta, repeteixo, m'ha posat els pèls de punta. L'enquesta de la qual se n'extreuen aquestes conclusions s'ha fet a més de 2.000 persones al Regne Unit. I això és el que han dit un 33% dels enquestats. Però és que, atenció, un 38% diu que renta els llençols de manera poc freqüent. És a dir, més sovint que un cop l'any, però també molt de tant en tant. A veure, és veritat que en això no hi ha cap norma escrita, però també és cert que el sentit comú i, sobretot, la higiene personal i familiar són les que s'imposarien en aquest cas. Perquè una cosa, vosaltres creieu que tothom té clar cada quan s'han de rentar els llençols? Podríem consensuar algun termini concret? Jo què sé, cada 3 dies, cada setmana, 2 cops al mes, cada final de mes? Ja sé que sona estrany, però és que m'he trobat una enquesta per internet i el que diu la gent m'ha deixat molt al·lucinat.
Una vez a la semana. Sí, una vez a la semana.
Me imagino que cada 2 meses, 3...
Una vez cada 2 semanas.
Siendo mentira.
Una vez a la semana.
No tiene ni idea, la semana.
Una vez cada 2 semanas, ¿no?
De acuerdo al uso que uno le dé. Si uno le da un uso para dormir, cada 2-3 días. Allá en Argentina, yo la cambio una vez por año.
deixeu-me dir que hi ha una sensació impagable, que és la de posar-se al llit amb els llençols nets, acabats de passar per la rentadora, els suavitzants i la secadora. Aquest és un plaer que no té preu i que és difícil d'explicar. Només per això ja valdria la pena el fet de rentar els llençols sovint. Però és que, a més, hi ha el motiu, com deia, de la higiene, que encara és més poderós. No rentar els llençols amb freqüència pot provocar, jo que sé, infeccions o malalties com les que descriu el doctor Lurralde quan se li pregunta pel tema.
Lo aconsejable es cambiar las sábanas una vez por semana. En caso de la escabiosis de los ácaros, hay que cambiar no solamente las sábanas, sino frazadas, en fin, todo, ponerlos al sol, echar agua hervida, en fin, a fin de que muera este parásito.
A banda de tot això, amb els llençols nets, segur que es dorm millor i tens somnis més bonics, seguríssim. Per cert, aquesta enquesta feta als britànics també revela altres dades inquietants en les que no hi entraré a fons. Per exemple, han preguntat específicament per la roba interior. Doncs atenció, un 80% dels enquestats renta la roba interior cada vegada que se la posa, que és el lògic, diguem-ne, eh? Però això vol dir que hi ha un 20% que no ho fa. És a dir, atenció, un 25% dels homes i un 13% de les dones reconeixen que renten la roba interior després d'haver-se-la posat 5 vegades. Però la pitjor dada pel que fa a la higiene de la roba interior encara no ha arribat, perquè ens diu que un 10% dels homes i un 3% de les dones renten la roba interior després de posar-se-la 10 cops. I no penso fer més comentaris. Tornem als llençols, que és el tema que ens ocupa, i imaginem-nos aquell moment màgic quan ens anem a dormir, posem música relaxant, llegim un nou capítol del llibre que tenim a la tauleta de nit i després, si encara no ens ha vingut el son, sempre podem recórrer alguna cançó de la infància, cançons aquelles que ens cantaven l'àvia o la mare, cançons de bressol, o de les que sortien a la tele incitant-nos a anar a dormir. Recordeu, per exemple, la família Telerín? Records. En tot cas, per favor, feu-me cas i no imiteu aquest 33% dels britànics dels que avui hem parlat i que renten els llençols només un cop l'any. La periodicitat en què els hauríeu de rentar la deixo al vostre criteri. Sobretot, sentit comú. I ja està. Demà, Mercè, que ja torna a ser divendres, tornaré amb el toc de queda. Adéu-siau.
Francesc, diu, sí, clar. Miquel Burgà, moltes gràcies. Marta Jarque. No, jo el francès te'l deixo tu, que el domines millor. A veure, explica'ns quin és, digue'ns quin és la resolució d'avui.
He fet un petit teaser, no?, a l'antena. Doncs no, avui us preguntàvem la nacionalitat del líder actual del Campionat del Món de Ral·lis, doncs és Sebastián Ogier, que és francès, ja com bé sabeu, 37 anys, i és de Gap.
Doncs,
un poblet dels Alps.
Moltes gràcies per la resposta avui al Freqüència Madurada. Era aquesta. T'emplacem a demà que aquí al matí a Ràdio Estel. Et deixem amb Ignasi Miranda, l'informatiu religiós de Ràdio Estel, sense distància. Que vagi bé. Fins demà.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. Busca'ns, connectarem amb tu.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. I els dissabtes també d'un quart de nou a nou del vespre. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé. Ràdio Estel.